L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, novament i un dia més molt cordial. Aquesta salutació de benvinguda a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. És hora d'informació, mitja horeta que cada dia compartim des de la sintonia de proximitat a l'informatiu EMUTE, temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que cada dia, i també avui, dimecres 15 de juny, encetem avançant el seu sumari de continguts a ritme de titulars. Un temps que avui, novament, obrirem parlant del sempre polèmic projecte Castor. Avui ho farem perquè el Banc Europeu d'Inversions troba prematur assumir responsabilitats pel Castor. El banc espera per finals d'any la publicació d'un informe independent sobre les queixes de la plataforma de Ciutadana en defensa de les terres del Sénia, tot i que hi ha alguns eurodiputats, com l'ecosocialista Urtasun, que li reclamen al banc autocrítica. Més qüestions mediambientals. El Copate començarà la propera setmana el tractament per minimitzar la presència de mosquits a les poblacions més properes als camps d'arròs del Delta de l'Ebre. Al Canal, l'Ajuntament organitza per aquesta mateixa tarda una reunió informativa per donar a conèixer tots els detalls d'aquest procés de regularització cadastral que impulsa el Ministeri d'Hisenda. Encara des del Canal, malauradament, destacarem avui l'accident que ahir va costar la vida al conductor d'un turisme en un xoc frontal amb un camió a la Nacional 340, a l'altura de la Cimentera. Més de 360 xiquets i xiquetes de l'Escola de l'Assumpció a Deltebre participen en una intervenció artística amb el Festival Deltebre Dansa i l'artista Montlluc. A Santa Bàrbara, la zona de pícnic i les piscines municipals es preparen ja per a l'estiu. S'han hagut de fer algunes actuacions per tal de donar el millor servei per en aquesta temporada estival que som a punt de començar. I avui es presenta a Barcelona la campanya Rebetlles d'Estiu amb musclos i cava, campanya impulsada pels productors de moluscos del Delta de l'Ebre, Fepromodel, amb la col·laboració dels gremis de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i els peixaters de Catalunya. I avui acabarem amb el reconeixement que han obtingut els alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, de l'Ametlla de Mar, que han guanyat un premi gràcies al seu disseny d'una aplicació mòbil. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'este dimecres 15 de juny. Temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'actualitat que genera el polèmic projecte Castor continua marcant la primera línia de l'actualitat mediàtica. Avui en parlem perquè el Banc Europeu d'Inversions considera prematur assumir responsabilitats pel finançament a través de bons que va fer del fallit projecte Castor. En una compareixença al Comitè de Control Pressupostari del Parlament Europeu, el representant del Banc Europeu d'Inversions ha indicat que esperen l'informe que està elaborant l'organisme independent del banc arran de les queixes de la plataforma en defensa de les terres del Sénia, un informe que es publicarà a finals d'enguany. Des del Banc Europeu d'Inversions han defensat que el projecte Castor estava en línia amb els procediments i requeriments del moment. L'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Ernest Urtasun, lamenta que el banc fes una anàlisi mal fet i insta a fer autocrítica. Precisament, l'endemà que es fes públic el Comitè de Peticions de l'Eurocambra ha acceptat analitzar el cas Castor, un altre dels comitès a Brussel·les, el de control pressupostari, ha analitzat el finançament del projecte per avaluar si hi va haver un mal ús dels fons europeus. Com dèiem, un representant del Banc Europeu d'Inversions, el BEI, en va exposar que el finançament europeu del Castor de 1.400 milions d'euros es va fer, com tots els projectes que finança l'entitat, en línia amb els procediments i requeriments del moment i tenint en compte la informació que estava disponible llavors. Però l'eurodiputat d'Iniciativa, Urtasun, que va intervindre també a la reunió, considera que aquestes explicacions són insuficients. Escoltem les paraules d'Urtasun demanant que el Banc Europeu d'Inversió faci autocrítica i revise els informes sobre el cas Castor.
L'anàlisi que ells van fer del projecte no van trobar cap irregularitat i van considerar que es complien totes les lleis europees i nacionals. Clar, això vol dir que van fer una l'anàlisi mal fet, perquè ja tenim dues sentències que diuen que les avaluacions d'impacte ambiental van estar mal fetes. Per tant, això vol dir que l'anàlisi del BEI va estar mal fet i, per tant, ells han de fer autocrítica sobre això.
Des del Banc Europeu d'Inversions consideren que és una mica prematur per parlar de lliçons. L'entitat bancària s'ha justificat assegurant que espera l'informe de l'organisme independent que tramita les queixes que rep i que es publicarà a finals d'enguany. Les lliçons que es puguen aprendre s'aprendran, deia el representant de l'entitat europea d'inversions. Per la seva banda, l'eurodiputat de Convergència Democràtica, Ramon Tremosa, valorava com una bona notícia que la qüestió del Castor hagi arribat tant al comitè de peticions com al comitè de control pressupostari del Parlament Europeu. Tremosa assegura que el BEI pressuposa la bona fe de les peticions dels seus estats membres quan li demanen finançament.
De manera, el Banc Europeu d'Inversions ell va atendre una petició que li feia el govern espanyol. Va ser el govern espanyol qui va dir que tot estava en ordre, que tot era perfecte, que qui va tramitar en escassament molt pocs dies, un mes d'agost, de ja fa uns quants anys, tots els tràmits mediambientals, i va dir que tot era perfecte. Per tant, el Banc Europeu d'Inversions pressuposa la bona fe dels estats membres quan presenten projectes susceptibles de ser cofinançats per Europa.
Tremosa assenyalava també que difícilment la Unió Europea actuarà amb fermesa contra el govern espanyol. Confio més, deia, en la pressió democràtica i ciutadana i la dels tribunals, perquè, segons ell, la comunitat europea no té prou força per imposar multes a Espanya, tal i com s'ha vist ja, per exemple, amb el tema del dèficit, i el Banc Europeu d'Inversions tampoc en té per exigir el retorn d'uns diners a un estat que n'ha fet un mal ús. Per a l'eurodiputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Terri Cabres, la discussió del cas Castor a Brussel·les és extraordinàriament positiva. Terri Cabres remarca ja com a fet positiu, com una gran victòria, el fet que el cas hagi arribat a les altes instàncies europees. Josep Maria Terri Cabres.
Sol fet que hagi acceptat aquesta petició, que sigui examinada, que la comissió s'hagi de pronunciar i que en puguem parlar com d'un ajut absolutament il·legal, perquè és un ajut d'estat que no es pot donar, és il·legal a la Unió Europea. Això sol em sembla una gran victòria.
Terri Cabres reconeixia la feina positiva de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que se n'ha sortit amb aquesta qüestió, una qüestió que ve ja de lluny, assenyalant que semblava que tot s'havia esvaït, però el tema torna a estar a l'agenda europea. Terri Cabres en reconeixia també que és obvi que s'ha de protestar, s'ha d'actuar, assegurant que el rol del Banc Europeu d'Inversions pagant 1.400 milions d'euros és trist perquè els diners van ser cobrats per una empresa que no va produir res. Al contrari, va causar un petit desastre ecològic i mediambiental i moltes molèsties a la població.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no abandonem encara les qüestions relacionades amb el medi. Parlem ara del COPATE, el Consorci Mediambiental de les Terres de l'Ebre, que començarà la propera setmana el tractament per tal de minimitzar la presència de mosquits a les poblacions més properes als arrossars de la zona del Delta de l'Ebre. Un tractament que finalitzarà el mes d'agost i que és del tot respectuós amb el medi ambient. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs ja sota punt per a que el proper dilluns el Consorci Mediambiental de les Terres de l'Ebre realitzi el primer tractament dirigit a les larves dels mosquits que es generen als arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitats del Delta de l'Ebre. Aquest any s'inclouen dins dels tres que estan programats a la campanya del 2016, tal com explicava el tècnic del CODE, Raül Escosa.
Està previst fer els primers tractaments als arrossals, i l'arròs ja té unes condicions òptimes perquè es desenvolupen mosquits, i com ja va ser tradicional, perquè ja fa al voltant de més de 15 anys que es fa, farem tot les perifèries dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta, aquest primer tractament que es perllongarà segurament durant tota la setmana, Forma part de tres que se'n faran, que estan programats durant el cicle de l'arròs, que se'n va fins al 15 d'agost, aproximadament.
En aquest tractament s'utilitzen les metodologies més punteres i alhora més respectuoses amb el valor ecològic que té el nostre territori. Es tractaran localitats com Poblenou, Sant Jaume d'Enveja, els Montells, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, també l'Ampolla, Camarres, l'Aldea, del Tebre i les urbanitzacions de Riu Mar i també d'Eucaliptus. Recordar que els tractaments es financien gràcies a l'aportació dels ajuntaments del Delta de l'Ebre, la Diputació de Tarragona, els Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià i també de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha organitzat una reunió informativa per a tota la ciutadania del municipi, una reunió prevista per aquesta mateixa tarda a partir de les 8:30 a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris, reunió per informar de tots els detalls i aspectes d'aquesta actualització dels valors cadastrals que està aplicant el Ministeri d'Hisenda a través del cadastre. Un procés de regularització cadastral que en les últimes setmanes afecta al municipi d'Alcanar i una xerrada que als micròfons de l'emissora municipal comentava el regidor de Participació Ciutadana, Joan Roig.
Com molts dels nostres veïns i veïnes hauran comprovat, en aquestes últimes setmanes no, s'han rebut liquidacions d'immobles de propietats de veïns i veïnes com a conseqüència d'un procés de regularització cadastral que comprèn els anys 2013 i 2016. Què vol dir això? Pues que el Ministeri d'Hisenda, això cal puntualitzar-ho, no és l'Ajuntament, sinó el Ministeri d'Hisenda fa una regulació dels valors cadastrals, dels valors de les nostres cases o immobles, que no s'han valorat anteriorment des de l'any 2013 i fins al 2016. Això vol dir que si hi ha algun veí o veïna que ha fet alguna modificació pel que fa als seus immobles, pues mitjançant en un principi fotografies a nivell de satèl·lit, pues se pot comprovar aquestes modificacions i llavors ja passen no el que diríem pues, esta factura a nivell del Ministeri d'Hisenda. Consegüentment, això és importantíssim recordar-ho, no es tracta d'una actualització dels valors cadastrals que hagi aplicat l'Ajuntament d'Alcanar, sinó que es deriva d'una competència estrictament estatal. Estrictament estatal. Bueno, ja ho diu el decret que ho regula, no? Literalment, i llijo, este procedimiento se iniciará de oficio con el fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción cadastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria. Tot i això, coneixedors de la preocupació que ha suscitat el tema a nivell de carrer, no? Pues, tenim com a objecte pues, intentar informar una miqueta més a la gent, als veïns i veïnes del nostre poble, i per això volem fer aquesta reunió informativa que està prevista per a aquesta mateixa tarda a les 8:30 als serveis agraris.
Recordem, aquesta xerrada ho escoltàvem en les paraules del regidor, prevista per aquesta tarda a les 8:30, serveis agraris a Alcanar. De tota manera, també hi ha l'opció per a totes aquelles persones que no hi puguen assistir d'informar-se bé a l'oficina de base, l'oficina de gestió d'ingressos, el servei de recaptació de la Diputació de Tarragona, situada als baixos de l'Ajuntament, o també la mateixa regidoria de participació ciutadana ofereix uns dies i unes hores per tractar la qüestió. Els dimarts, a serveis agraris, de 12:30 a 1:30, els dimecres a la llar de jubilats a les cases, també de 12:30 a 1:30. I ja que parlem de qüestions relacionades amb l'actualitat al municipi d'Alcanar, hem de destacar també que el conductor d'un turisme de 58 anys d'edat va morir ahir dimarts cap al migdia en un xoc frontal amb un camió a la Nacional 340 al seu pas pel terme municipal d'Alcanar. Així informaven des del Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir poc abans de 11:45 del migdia a l'alçada del punt quilomètric 1067, a l'altura de la planta cimentera. La víctima va ser l'únic ocupant del vehicle, un turisme. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar un total de 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 vehicles dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Un accident que va obligar a tallar la Nacional 340 en els dos sentits de la circulació durant poc menys d'una hora. Aquest accident és, de fet, el segon amb víctima mortal que es produeix a la Nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre en el que portem des de 2016. La primera víctima es va produir el dia 10 de febrer en una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a la variant de l'Aldea. En aquell accident hi va morir també un home. L'any passat va ser especialment tràgic, ja que fins a un total de 15 persones van perdre la vida en accidents de trànsit només al tram de les Terres de l'Ebre de la Nacional 340.
Festes tradicionals de l'arròs. Del 17 al 19 de juny, la plantada a la finca de Bombita de Deltebre. Comencem divendres a les 8 de la tarda amb la inauguració i el concert de Pep Jimeno Botifarra, Sílvia Ampolla i Miquel Gil. Dissabte, durant tot el dia, jornada de portes obertes a la finca de Bombita, amb visites guiades, mercadet artesal, jocs tradicionals... I el diumenge serà el dia de la plantada. A partir de les 11 del matí tindrà lloc la demostració de les tasques tradicionals del plantar i moltes activitats durant tota la jornada. A més, durant el cap de setmana, els restaurants de FECOTUR oferiran plats típics del Delta. Recorda, el cap de setmana de del 17 al 19 de juny a la finca de Bombita de Deltebre, Festa de la Plantada.
Informatiu Emute.
Parlem ara dels més de 360 xiquets i xiquetes de l'Escola l'Assumpció de Deltebre que ahir van participar en una intervenció artística col·laborant amb el Festival Deltebre Dansa i l'artista Montlluc. Una intervenció, una acció artística en la que avui ens parla des de Ràdio Delta en la primera de les cròniques que ens porta Lluïsa Bertomeu.
Ahir dimarts el Festival Deltebre Dansa i l'artista Montlluc van realitzar una intervenció artística amb els 366 alumnes de l'Escola l'Assumpció, lloc on es portarà a terme l'activitat de formació de la 12a edició del Festival Deltebre Dansa. La trobada l'ha iniciat el ballarí, coreògraf i director artístic del Festival Robert Olivan, que ha dedicat una mostra de dansa als petits. A continuació, els alumnes han dut a terme la intervenció que ha consistit en una pintada simultània d'un mural de 200 metres. Durant les darreres setmanes i en sintonia amb la direcció i el professorat de l'escola, l'artista resident a Deltebre, Montlluc, ha estat pintant més de 300 peus en el mural que posteriorment han pintat els nens i nenes de l'escola com a símbol del moviment.
Els peus perquè representen, evidentment, la dansa i principalment representen el moviment. El moviment està molt involucrat tant en la dansa com a l'escola com a la societat. Una escola que no té moviment, que no es belluga, no arriba a cap banda. I també és un homenatge als inquiets, els que van i venen, els que ni són d'aquí ni són d'allà, i bueno, tot va una mica conjugat en els colors. S'han utilitzat sempre colors complementaris, perquè sabeu que el complementari és el que falta d'aquell, i és necessari, pues, el que deia Salvador, de la interculturalitat i bueno, pues, la relació una mica més oberta entre tots.
La iniciativa és una sinergia més entre el festival i els diferents col·lectius del municipi per intentar apropar les arts escèniques als més petits de casa alhora que se'ls genera interès per aquest festival, el qual ocuparà les seves aules durant el mes de juliol. Amb aquesta iniciativa es posa en relleu el canvi d'emplaçament del festival dins del municipi, un canvi que, segons assenyalava l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, situarà el Deltebre Dansa en un entorn estratègic per donar-li un punt més urbà a un festival en clau internacional. I com subratllava el director artístic del festival, Robert Olivan, els canvis segur seran positius.
Els canvis són bastant, bastant positius, degut a que estem dividint ara mateix el que seria la secció de formació i separar la part de el que seria la zona d'espectacles. La zona d'espectacles passarà a prop del riu, que era el nostre somni que algun dia poguéssim realment integrar la part natural pròpia de Deltebre a les nostres activitats i així està barrejar, fer una comunió entre el que seria la natura i les nostres activitats artístiques. O sigui que estem molt contents i sobretot per aquesta part d'aquí de formació, per poder tenir un espai una mica més privat, una mica més intern, de cara als participants, 360 persones que venen de 50 nacionalitats diferents.
Deltebre es tornarà a convertir en capital de la dansa entre l'11 i el 24 de juliol amb la 12a edició del Festival Deltebre Dansa.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap a Santa Bàrbara. La zona de pícnic i les piscines municipals de la Plana es preparen ja per a l'estiu. S'han hagut de restaurar les barbacoes i també algunes taules, arrencar arbustos, entre d'altres motius, per evitar la proliferació de la mosca negra. Aquest estiu, el permís per utilitzar les barbacoes es podrà demanar a les taquilles de les piscines en lloc de fer-se com fins ara es venia fent a les oficines de l'Ajuntament. De tot plegat, ens informa des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Quan falta poc més d'una setmana per a que arrenqui la temporada a les piscines municipals, el regidor d'Esports de Santa Bàrbara ens explicava els treballs que s'han tingut que fer per tal de dignificar aquest espai lúdic del nostre poble que es complementa amb la zona de pícnic i esbarjo adjacent. Joan Abella explicava que s'ha tingut que restaurar alguns danys causats per mal ús i les bretolades a la zona de barbacoes i taules i també replantar alguns arbres. El regidor també ens parlava dels canvis que hi haurà enguany a l'hora de demanar permisos per poder utilitzar aquest servei. Així, si fins ara s'havien de demanar a les oficines de l'Ajuntament, aquest estiu es podrà fer a les mateixes taquilles de les piscines.
Bueno, s'ha fet diversos canvis estructurals. El primer que tot seria la zona de pícnic, en la qual hem arreglat les barbacoes, que estaven una miqueta degradades, s'havien badat i vam enviar els operaris perquè les arreglessin i les deixessin en unes molt bones condicions. Després també s'han arreglat els banquets, que havien hagut brètols que havien anat allí a la zona de pícnic i els havien arrencat. I per últim, a la zona de pícnic també hem plantat diversos arbres, que hi havia arbres que s'havien mort, i hem replantat el que és els arbres que tenim per allí a la zona. Durant l'època d'estiu, el que hem pensat des de l'Ajuntament serà donar l'accés del servei de barbacoes des de les mateixes taquilles de la piscina.
Altres canvis que notaran els usuaris de les piscines de Santa Bàrbara serà en el paviment de les instal·lacions, que s'ha tingut que canviar perquè començava a estar degradat i perquè no complia la normativa que s'exigeix actualment i que obliga a que sigui antilliscant. També s'ha eliminat els arbustos que servien de separació entre les diferents zones de les piscines perquè molts havien mort i sobretot per evitar la proliferació de la mosca negra que s'hi refugiava.
Després han fet també canvis estructurals en el que és la zona de la piscina vella, com la quadrada. Allí el que han fet ha sigut arrencar els setos. No els hem arrencat perquè sí, els hem arrencat perquè s'estaven morint, s'estaven degradant. Vam intentar replantar-los, però al fer 30 anys que estaven plantats hi havia moltes arrels i no es podien replantar de cap manera. Llavors vam optar de tallar-los. També una de les conseqüències de tallar-ho va ser per evitar la mosca negra, que també se proliferava per baix dels setos, i així d'una tacada hem evitat el que és... Hem donat més espai a la piscina i hem llevat el problema de la mosca negra.
També s'han fet canvis a la zona de dutxes. S'ha delimitat amb una separació la zona del bar per evitar que es pugui accedir directament a les piscines i també s'ha col·locat una nova escala d'accés fàcil especialment pensada per a la gent gran o amb mobilitat limitada.
Gràcies, Josep. I continuem ara destacant la presentació, just avui mateix, dia 15, a Barcelona, de la campanya Rebetlles d'Estiu amb musclos i cava. Campanya impulsada pels productors de moluscos del Delta de l'Ebre, Fepromodel, en col·laboració amb els gremis dels majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i dels peixaters de Catalunya. Novament des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Per cinquè any consecutiu, la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre, Fepromodel, el Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna i el Gremi de Peixaters de Catalunya s'uneixen a la campanya Rebetlles d'Estiu amb musclos i cava. La iniciativa vol recuperar una tradició gastronòmica popular molt mediterrània, la celebració de musclades durant els mesos d'estiu, moment òptim en sabor i maduresa del molús català. Els presidents de les entitats impulsores, Leandro Serra, Alexandre Gonyi i Miquel Carles Gilabert, han presentat la campanya aquest matí al Mercat de la Concepció de Barcelona. Allí ha tingut lloc la primera de les 5 degustacions populars i gratuïtes de musclos del Delta previstes en aquesta campanya i que enguany s'estén a 5 mercats barcelonins. A la Concepció s'han ofert més de 150 quilos de musclos preparats de manera tradicional a la marinera. La degustació ha estat acompanyada amb el cava Segura Viudes i ha comptat amb la col·laboració d'alumnes i professors del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de la Universitat de Barcelona. En la campanya col·labora des del seu inici la Federació de Productors de Marisc del Delta de l'Ebre, Fepromodel, qui aporta tot el molús necessari per a les degustacions. Escoltem el seu gerent, Gerardo Bonet.
Sempre es fa abans de Sant Joan als mercats de Barcelona, que van a començar primer en 2 mercats municipals, i enguany són a 5 mercats municipals, entre ells la Concepció, Gràcia, diferents mercats municipals, que es fa una promoció. L'any passat van donar unes 6.000 racions de musclo i enguany serà 6.000, 8.000 racions de musclo a aquests mercats municipals, que és que és el que es diu pues, la revetlla esta de Sant Joan, de musclos i cava, no? Això ho fem ja fa, me sembla que són ja 4 o 5 anys que ho fem, i cada any pues, s'inclouen més mercats.
El Mercat de la Concepció ha donat el tret de sortida a la campanya. Demà dijous, dia 16, els tastos populars de musclos i cava se celebraran simultàniament al Mercat del Ninot, que s'estrena a la campanya, i el de Sants, que és degà de la iniciativa. I el divendres, les revelles d'estiu arribaran als mercats de la Marina i la Muntanyeta a Sant Boi, que enguany se suma també en aquesta iniciativa.
Gràcies, Lluïsa, i avui acabem fent-nos ressò d'una informació que publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i que parla d'un grup d'alumnes de tercer de secundària de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar. El grup va resultar guanyador en la categoria de serveis a la comunitat al premi del projecte M-Schools del Departament d'Ensenyament i el Mobile World Congress. Els estudiants van presentar una aplicació mòbil dissenyada per ells mateixos a l'assignatura de tecnologia, aplicació per gestionar les emocions en un moment tan delicat com és l'adolescència. El centre, l'IES de la Candelera, ha participat per primer cop en aquest premi i els joves han rebut com a obsequi una estada en un campus tecnològic i l'institut una impressora en 3D. L'Institut Mare de Déu de la Candelera continua d'enhorabona, ja que els seus 5 alumnes del Batxibac, el batxillerat francès, també han superat amb èxit les proves de la selectivitat francesa. 3 alumnes també han desitjat de presentar-se aquesta setmana a algunes assignatures de la selectivitat catalana per tal de pujar nota. Es tracta de la primera promoció que ha cursat el batxillerat francès a les Terres de l'Ebre en una aposta per un ensenyament de qualitat i que potencia les llengües, tal i com reconeix el director d'aquest centre educatiu, Javier Sánchez.
Festes tradicionals de l'arròs. Del 17 al 19 de juny, la plantada a la finca de Bombita de Deltebre. Comencem divendres a les 8 de la tarda amb la inauguració i el concert de Pep Jimeno Botifarra, Sílvia Ampolla i Miquel Gil. Dissabte, durant tot el dia, jornada de portes obertes a la finca de Bombita, amb visites guiades, mercadet artesal, jocs tradicionals... I el diumenge serà el dia de la plantada. A partir de les 11 del matí tindrà lloc la demostració de les tasques tradicionals del plantar i moltes activitats durant tota la jornada. A més, durant el cap de setmana, els restaurants de Fecotur oferiran plats típics del Delta. Recorda, el cap de setmana del 17 al 19 de juny a la finca de Bombita de Deltebre, Festa de la Plantada. Arriba l'exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Deltebre 1, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició Deltebre 1, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 de la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquí tenim les imatges del Meteosat, que ens mostren una massa de núvols que ens ha creuat aquesta matinada, ha deixat alguns ruixadets, dècimes de litre, i tot aquest granulat d'aquí és el reflex d'una massa d'aire més fred a les capes altes de l'atmosfera, que farà que el temps sigui més inestable en pròxims dies. De moment, aquest matí fa força sol, però hi ha núvols que van arribant per les comarques de l'oest i d'altres núvols que van arribant o que s'han format especialment a la Costa Brava, comarques de Girona. Són aquests els més espessos. Els altres aniran escampant-se al llarg de les pròximes hores, al llarg d'aquest matí. I a la tarda el cel quedarà més tapat a gairebé tot arreu, amb algun plugim. I a última hora sí que les tempestes seran més freqüents a les comarques de Ponent. I fins i tot al llarg de la nit matinada aquestes tempestes poden arribar a més zones, a més comarques. Al País Valencià s'espera un temps força assolellat avui, restes de núvols, en canvi, a l'arxipèlag Balear, alguna tempesta al vespre al Principat d'Andorra. Demà dijous, una altra vegada, ruixats de tarda, temperatures més baixes, divendres algun ruixadet, dissabte serà el dia més inestable, més núvols i pluges que poden afectar qualsevol comarca, baixen les temperatures i, en canvi, tornaran a pujar i farà més sol de cara a diumenge.
Mirant cap al cel i dedicant una part del nostre temps a la previsió meteorològica, així arribem un dia més a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova entrega de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimecres 15 de juny, que també, com és habitual diàriament, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. I com cada dia, a l'hora d'acabar, renovem el nostre agraïment per la vostra confiança a l'hora d'escollir-nos per repassar aquesta actualitat. Demà hi tornarem. Fins llavors, molt bona tarda, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.